Ua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i un minut, es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes. Dimecres 10 de juny. 10 de juny i reflexions. Reflexions de companyeres. És a dir, avui sentint una miqueta més de musiqueta. Perquè, veuran, ara estem un poc intentant tornar a aquesta nova normalitat. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Este matí estàvem... Després parlarem amb tu, Maria, però deixem que estàvem un poc, Txelo i jo, debatint. Estàvem parlant d'aquesta entrada al camp de futbol, perquè estem, bueno, la Lliga té una sèrie de negociacions i el nostre cap d'esports, Javi Mata, té que entrar. I, Txelo, tu em feies una reflexió, estàvem parlant, i què em dies?
Que si en estos moments, que si era precís, si era necessari, pues entrar al camp de futbol, o no?
Clar, perquè en el camp de futbol no hi haurà públic i n'hi havia diverses opcions, és a dir, el nostre Javi Mata tindrà que anar a una cabina que estarà tancada, no, Txelo?
Sí, i estarà ahí sol.
Vale. Con lo cual, no n'hi haurà ambient de públic, no?
No, serà un so ambient que ficarà cadascú en la ràdio per a que el so del camp de futbol no se s'encaixina com a... estrany, claro. Perquè clar, si no n'hi ha gent, s'escoltarà el que se puguen dir els jugadors en el camp de futbol.
A tot això, una quantitat de mesures que s'han de prendre per a poder entrar en el camp, una quantitat de gastos que hem de tindre per a poder accedir a aquest camp, i, cuidao, perquè som uns beneficiats, és a dir, Ràdio Villarreal té accés a aquest camp. Però... parlàvem d'allò de la nova normalitat i ella me feia la següent reflexió. Si no estàs d'acord, és que vas, que eres negativa, que vas contracorrent, no?
Sí, clar. Jo en el que he viscut durant la pandèmia és com que fas videoconferències i tens reunions amb altres persones per altres motius i clar, en la situació te porta a fer reflexions, a pensar més el que tens davant i com no comulgues en el que les altres persones diuen, com que pareix que vagis contracorrent, que eres entre cometes un poc la roïn, la que...
Sí, sobretot, què passa? Que han passat d'extremar totes les mesures per a evitar aquest contagi, el frenem, i ara de cop ja no n'hi ha ni aquestes mesures, perquè, clar, el nostre periodista anirà directament a la cabina, però els jugadors estaran en el terreny de camp, se tocaran tots, el nostre periodista anirà en un puesto a part o aniran portant-lo perquè no se toque ningú, o se cruzarà, o quan estiga la notícia baixaran i pujaran tots. És a dir, en realitat no és ser negativa, és que les mesures hagin conscienciat a tot el món i que tot el món sàpia fins on pot i fins on no pot, no? Perquè a tota sola gent està, bueno, desesperada per entrar dins dels camps de futbol. De fet, tu ahir me dies, Maria, que van a posar les fotos, que tu dius, que cosa més graciosa, no?
Sí, van a ficar, o sigui, tu pots enviar la foto i el camp de Madrigal l'imprimís i la fica com si estigués al camp, com si estigués la gent en el camp. La veritat és que la imatge és molt graciosa i hi ha hagut ja molta gent que ha enviat la seva foto.
Val, però a tot això és que resulta que estem tots en les terrasses.
Jo ja ho dia l'altre dia, ho parlava amb una amiga, que creiem que la gent ja s'havia com relaxat, com si se'ns haguera oblidat massa ràpid tot el que ens ha passat, tot el del confinament, no? Sempre parlàvem durant el confinament, diem, tot canviarà, serem diferents, serem... No sé, no. O sigui, les persones tenim una manera molt ràpida d'oblidar tot el que ens ha passat i jo crec que ara estem sent un poquet inconscients a l'hora de reunir-nos i estem portant una vida massa normal, no? Sense la paraula nova davant.
Clar, nosaltres com hem estat treballant durant tot aquest confinament, tenim que estar tan conscienciades i era un treball essencial. Nosaltres les mesures, és a dir, una de les dies vam fer una foto que Maria i jo estàvem pròximes i després vam demanar disculpes i tot ha sorgit perquè a l'hora de fer-nos la foto avui, que estem les dues treballant colze en colze, he vist el canvi de pell que tenim Maria i jo, i quan hem fet la foto dic, avui mos criticaran, i per això esta reflexió, és a dir, és una cosa que no teníem preparada, ni moltíssim menys, com cada dia que així i es contem les coses que es passen. Jo li dia a Txelo, per exemple, Txelo, tu d'ahir avui no t'ha passat res, i ella m'estava dient, sí, m'he passat lo de la lliga, que com que no ho entenc, no?
Sí, com tampoc entenc com que tens que prendre unes mesures de distància social, de seguretat, i després baixes i així baix mateix a la plaça te trobes en gent que ni du la mascareta a posar o que està fumant i se la lleva, i entonces això no, realment no ho comprenc, no ho comprenc.
Sí, és que abans quan estàvem parlant dels camps de futbol, no? Hi ha que estan ara debatint, no? Vaig ser l'altre dia una psicòloga esportiva que va dir que, clar, hi ha jugadors que quan hi sent al camp i està tota l'afició es venen...
Claro, se creixen.
Se creixen, no? Però que en canvi hi ha altres que són jugadors que en un entrenament que no hi ha públic són més efectius. O sigui, ho fan millor en l'entrenament perquè no hi ha ningú, perquè no tenen pressió damunt. I que ara potser es veu aixina, no? Que com estaran en els camps, que a més hi ha molts que jugaran en camps menuts, perquè per exemple el Bernabéu no està preparat perquè es van ficar a fer obres i tindran que jugar en altre lloc. I que potser es creixen més i són més efectius que uns altres que davant la gent ho fan millor.
Bueno, veurem un... Bueno, lo que veurem aquests dos tipus de jugadors. Per cert, hem demanat passar a la fase 3, per tant, a partir de dilluns estarem a la fase 3. Que...
Ah, però jo ja pensava que estàvem en fase 3.
No, no. Esa és la sensació que al final estàvem fent. Lo que tu has comentat dels jugadors de futbol és una bona reflexió. A lo millor descobrim gent que quan no se sent en ese ull de gran hermano vigilada funciona millor, i n'hi ha gent que quan té gent al seu alrededor jaleant-la funciona millor. Este matí he estat parlant amb una persona que me parlava que n'hi ha entrenadors de futbol que són entrenadors de vestuari i els altres són entrenadors de despatx, i me comentava que un entrenador de vestuari fa que funcioni millor l'equip. Bueno, s'han quedat les dues pensatives, no?
Sí, perquè crec que a veure, jo entenc que hi ser entrenador de camp de futbol a lo millor ha sigut abans jugador, i entonces també comprèn més empatitza més en la situació que n'hi ha en el camp de futbol que l'altre tipus d'entrenador de despatx.
Vos de nou compte que estem portant tot el futbol, és com quan parlem amb Javi i diu, a veure, esta persona on juga? Aquí li marca, té que tirar a la teua porteria. O sigui, al final sí. Estem, però bueno, això és tot això perquè ve la lliga, perquè tot això en el color de pell, o sigui, lo del color de pell tot ha vingut perquè hem vist una notícia molt curiosa.
Sí, després ficarem la imatge en xarxes socials, no? Perquè hi ha o sigui, sabeu lo que és el Pantone, no? O sigui, tu quan vas a pintar una casa o lo que siga, et donen la mostreta, no?, de tots els colors, i clar, vosaltres vos recordeu quan pintàvem a classe els plastidecos, que hi ha un colorí, no?, que sempre se l'ha dit el color carne, no? És com el verd pistatxo, no? Pues està el color carn. I clar, arran d'ahí, no?, una chica, una fotògrafa brasilera que es diu Angélica Das, va pensar que no existís soles un to de pell, no? Entre nosaltres ja tenim diferents colors. Pues ella que vol fer un pantó de pells humanes, no? Infinit, està retractant a gent en diferents tonalitats de pell, les està classificant perquè siguem conscients, no?, de que el to de la pell és diferent en cada persona, inclús nosaltres, clar, que tenim la pell blanqueta, no? Pues és diferent i aixina tot.
Sí, és curiós perquè, clar, jo me lleve, a lo millor, pues claro, tu te lleves ja roba i te se pones la pell, estàs moreneta, no, és que jo tinc un tono de pell més moreno, a lo millor que, o més oscuret que una altra persona. Entonces m'ha fet gràcia lo que tu m'havies, a més és molt curiós, després mireu les xarxes socials de Ràdio Vila-real i vos donareu compte que això és aixina. També tenim notícies properes, no?
Sí, exacte. Es comencem per la platja de Borriana, perquè ha tancat al bany temporalment la platja del Grau Malvarrosa per la presència de contaminació residual després dels mostrejos realitzats pel Servei de Planificació de Recursos Hidràulics i Qualitat de les Aigües de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural i Emergència Climàtica i Transició Ecològica. L'Ajuntament ha senyalitzat la zona de bany de platja afectada en front del carrer Andrea Doria, amb la indicació que no recomana l'accés i que la zona de bany. La regidora de Turisme, Sara Molina, ens explica per què.
Pues si rebem de conselleria una notificació que l'analítica de les nostres aigües havia eixit un poc contaminada. Ens hem donat compte que aquesta analítica se fa el dia després de fortes pluges i hem vist que altres anys, per exemple, tenim en l'any 2014 que inclús aquesta analítica ha sigut 4 vegades més alt que la que ha passat ara en guany. Entonces, sempre ha donat la casualitat que ha sigut després de fortes pluges, perquè la via de pluja arrastra el que és la via de les asèquies i sempre contamina un poc la via de mar. Pensem que és un cas puntual, que és degut a la pluja. Han demanat un contraanàlisi, que tindrem el resultat en un parell de dies, i estem convençuts que este cap de setmana les platges estaran obertes i estaran en total normalitat. També és de veres que per assegurar-nos i per donar-li confiança a la població, han demanat al sindicat de recs que també traga analítica de totes les seues sèquies per poder contrastar aquests valors, però que estem seguríssims, perquè ja ens ha passat altres anys anteriors, estem parlant del 2012, del 2014, que sempre que aquestes analítiques se fan després d'unes fortes pluges, sempre la via de mar ve un poc contaminada. Estem esperant els resultats i estic seguríssima que este cap de setmana tota la gent de Borriana i els visitants podran disfrutar de la platja en normalitat.
Pues així que sàpiga la gent també que és molt freqüent que hi ha platges que es tanquen al públic per la contaminació d'aigües residuals. L'any passat, per exemple, a la Malvarrosa de València, a la Patacona exactament, es va tancar molt al públic i sa platja també perquè tenia molts problemes de contaminació de les aigües residuals. En el seu cas era perquè estava una depuradora molt propeta i així esperem que siga sols per el tema de la pluja, Susana.
Pues això esperem. Jo lo que de això lo que necessite és que me mantinguen informat i sobretot que ho facin públic, és dir, no ja que tindré por davant del ciutadà, el ciutadà que dir-li la veritat. Jo avui he vist una notícia que, bueno, n'hi ha, han hagut dos morts en coronavirus després de 3 dies consecutius sense registrar-se en cap, així en la Comunitat Valenciana. Claro, però demanem el passe a la fase 3 quan les últimes 24 hores n'hi ha hagut 10 contagis per PCRs, 2 morts i 113 per altres casos. Entonces, que està ahí, que siguem prudents. Uh-huh. És dir...
Sí, hi ha molta por a un possible rebrot, no? Jo crec que molts puestos estan ahí com continguts per això.
Sobretot per la diferència que n'hi ha entre el que se publica i les dades que donen de funcions. ¿Vale? Ahí sí que n'hi ha una descoordinació. Per tant, jo apel·le perquè facin com en les platges, que siguin que facin les coses públiques, que no passa res, que són majors d'edat i tenim que entendre les coses com són, i si tenen que assustar-nos, o si consideren que van assustar-nos, o si donen per assustar-nos, jo els dic, no ens assusten, es diuen la veritat, i ja uh-huh. està.
Sí, de París canviem la platja per la bici, perquè Vila-real ultima el plec de condicions per a licitar el servei gratuït de préstec de bicicletes Bicibilat, amb l'objectiu de modernitzar i millorar el sistema de lloguer de bicicletes, un projecte que forma part del pla d'impuls i priorització de projectes pendents per a reactivar la ciutat de Vila-real.
Bona iniciativa. Avui tindrem, en teoria, sobre una i quart de l'alcalde de l'Ajuntament de Vila-real, que ens parlarà d'aquesta reactivació de la ciutat de Vila-real, a veure si funciona. Si funciona bé, que esperem que sí. En Onda avui hi ha hagut ple, i per lo que ens han dit, que demà parlarem en els que governen i en els que estan a l'oposició, que és quan normalment ens enterem de tot bé, que han aprovat tots els punts per unanimitat, menys el suport al sector taurí, en la que Compromís no ha votat a favor. I a tot això acaben de passar-me una informació, i si puc parlaré amb la persona que em pot donar alguna de llum sobre això, que és que el dissabte 13 de juny a les 7:30 n'hi haurà un passeo en defensa del sector taurino, perquè diuen que també són cultura i que defensen es llig en castellà perquè està publicat i és un cartell, com un cartell de les corregudes, on el cartell es veu la plaça, el camp i els carrers, el bou al carrer i el bou en plaça, i baix n'hi ha una llegenda que posa defendemos lo nuestro siguiendo las normas de seguridad, juntos seremos más fuertes. Tornem a lo de sempre, no, Txelo? També veu al carrer.
Ja, però, a veure, jo comprenc que tot el món, que l'economia ha de
reactivar-se.
De reactivar-se. De que tot el món...
Però parlem de que és el moment o no és el moment?
Jo crec que no és el moment.
Pues el dissabte 13 de juny a les 7:30 hi haurà un passeo en defensa del sector taurino. Parlarem amb les persones que organitzen este passeo, perquè en principi havíem parlat d'una manifestació i jo dic, una manifestació no me la imagino, no? Uh-huh. Però un passeo, bueno. Entonces, tenim això, el que Compromís no ha votat a favor, i és que hi ha el sector que sí els agrada el bou. I ojo, jo parlo amb gent de Compromís que el bou li encanta.
Uh-huh. Sí, però és que jo crec que hi ha sectors que és molt difícil de reactivar. És com el que parlàvem l'altre dia de les discoteques, que són formes de consum que sí, que estàvem vivint, però és que atreuen molta gent. I com delimites que es puga fer, que hi hagi mesures de seguretat i tot, i que és per evitar un contagi major. És que la nova normalitat estarà amb nosaltres fins que no estiga la nova vacuna, i totes aquestes coses tindrem que aprendre a viure sense elles, crec, per un temps més, no?
Demà repassarem el que ha sigut el ple de Onda. Uh-huh. L'únic punt que no s'està d'acord ha sigut en Ixa. Parlarem en Compromís, que ha sigut l'únic que no ha aprovat este tema i que ens argumenta el per què. Suposo que serà com el de tots els plens que han tingut lloc en les localitats veïnes en estos dies, i que tots ho han portat també a ple. I a més, però avui tindrem a Salvador Aguilella, que és el regidor d'Hisenda, que liciten, perquè liciten la piscina municipal, tant la coberta com la descoberta d'Onda, i ens dirà bueno, la listem perquè ja ha passat el període que era de 10 anys. El període de gestió serà de 4 anys, prorrogable fins a un màxim de 5, per un import total de 655.176 euros. I les empreses interessades tenen 30 dies naturals per a presentar les seues propostes. Ja estan penjades les dades, però les empreses que estiguen que vulguin optar, que estiguen pendents, perquè ara en un momentet sentirem a Salvador Aguilella, que ens dirà quins requisits n'hi ha per optar a això.
Què? Per què me mires?
Perquè vull saber si tenim... tenim a Paco Gil. Uh-huh. Ens ha dit coses interessants.
Sí, la veritat, hem xerrat amb ell d'aquests diners que tenen que vindre del fons europeus cap a la Comunitat Valenciana, no? D'aquest repartiment que han fet, i hem xerrat d'ell sobretot. Si vols, escoltem a Salvador i a Paco i ja després tornem.
Molt bé, pues anem a ello.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
És el torn de parlar amb el diputat autonòmic del Partit Socialista, Paco Gil. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Paco, ahir va ser notícia a la Comunitat Valenciana, no?, després de que el president del govern anunciara que aquests 7.000 milions d'euros del fons europeu es destinaria a gran part a la Comunitat Valenciana, no? Seríem la comunitat autònoma la segona amb més repartiment, no?, d'aquests diners. Imagine que des de la Generalitat estareu contents, no?
Bueno, era una qüestió de parlar-ho i de fer els raonaments precisos per a que des del govern central pues tingueren una visió conjunta i veure que n'hi havia territoris, com era el cas de la Comunitat Valenciana, en la qual arrossegant infrafinanciació que tenim, pues, d'alguna manera també se constatava en aquesta aportació extraordinària, que el que el que jo voldria destacar, sobretot i davant de res, és precisament que aquest fons no reembolsable és la primera vegada que es fa a banda de lo que és el sistema de finançació autonòmica. És a dir, és una aportació absolutament extraordinària, absolutament per primera vegada des de que existís la llei de finançació de les comunitats autònomes que ve d'allà de l'any 80, i per tant ja és una bona notícia en si el fet de que el govern espanyol, davant d'una crisi tan sumament greu com és l'actual, pues hagi tingut aquesta sensibilitat de fer una aportació extra, torna a dir, no reembolsable a les comunitats autònomes. Evidentment, a la pregunta de quin és el... de quina és la sensació? La sensació, efectivament, és de certa satisfacció i de reconèixer que, efectivament, pues, en certa manera s'han atès les peticions que des de la Generalitat estaven fent-se.
Sí, entenc que altres comunitats hagin pogut sentir-se incòmodes, que pensen que este repartiment no ha sigut just?
Vale, evidentment, com aquell, no? No plou mai a gust de tots.
Uh-huh.
I torna a dir, els polítics i els, en aquest cas, els dirigents i els que tenen i els que tenim una responsabilitat de govern, evidentment el que volem és el millor per a la nostra comunitat autònoma. I el mateix defensa, en aquest cas, el president Ximo Puig, que pot ser el president d'Aragó, Lambán, o el president de Castella-La Mancha, no? García uh-huh. Page. Sí que és evident que n'hi ha comunitats autònomes on este nou criteri pues, els ha paregut desfavoradors, per dir-ho d'alguna manera, respecte a les seves comunitats autònomes. Significa això que en el moment en què n'hi ha més d'una comunitat autònoma que està contrariada, significa que efectivament ha hagut una redistribució de quin era el projecte inicial. Efectivament, en el moment en què una comunitat autònoma se sent desfavorida, torna a dir, d'una qüestió que és absolutament excepcional, pues, bueno, pues, està en el seu dret, no? Igual que estàvem nosaltres en el moment del primer episodi quan se va filtrar, perquè tampoc n'hi havia res cert de quin havien de ser els criteris de distribució. Evidentment, i se malestar també el teníem nosaltres, i en aquesta ocasió pues, s'ha reconduït.
Mm.
També és significatiu que n'hi ha altres comunitats autònomes de signe contrari polític al govern central que també s'han vist afavorides, la qual cosa significa que no ha pesat tant la ideologia, sinó el criteri d'aportar recursos allà on se creu que fan més falta.
Sí, diputat, al principi es deia que aquest repartiment es faria en les zones on més estaven afectades pel Covid, no? on més havien patit en la crisi, i després s'ha decidit fer-ho per densitat poblacional, veritat?
Bueno, és una part. Tampoc és que siga absolutament determinant, però que sí que és veritat que ha guanyat pes el número de, o sigui, la quantitat de ciutadans i ciutadanes que n'hi ha en cada una de les comunitats autònomes. Els criteris, torna a dir, poden ser objectius, però tenint en compte pues, altres factors. Per exemple, i jo crec que en aquests temes fa falta prou pedagogia. Recordem que això, si hem volgut tindre un criteri de referència, com puguen ser la financiació autonòmica, que això no és financiació autonòmica, torna a dir,
sí.
sinó que això és una aportació extraordinària, hem de veure que, efectivament, al llarg de tota la història de les comunitats autònomes, el pes poblacional no ha arribat a ser el factor 100% decisiu. Per exemple, jo recordo, estos dies estava mirant, no?, els reculls de premsa i fent memòria, i quan en l'any 2001 se va repensar el Fons de Compensació Territorial, hi ha una entrevista que és molt curiosa, un encontre, millor dit, entre en aquell moment president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, i en aquell moment president de la Junta de Galícia, senyor Manuel Fraga. Aleshores, és molt curiós veure que en aquell moment el que primava, i això va marcar després totes les tendències, el que primava no era tant el número d'habitants, sinó, per exemple, l'envelliment de les persones i la disseminació de les poblacions. O sigui, i això en aquell moment ho defensava en part, bueno, absolutament, el líder del Partit Popular, Manuel Fraga, bueno, ja estava José María Aznar, però Manuel Fraga era un pes específic, no?, del partit, i el propi Eduardo Zaplana, pues, per allò que abans d'anar-se'n de ministre, pues, també li convenia no enfrontar-se als seus companys de partit i tampoc va fer front de manera contundent a dir no. El criteri que volem és el que sigui el poblacional. Què ha passat? Que durant tots aquests anys això ha anat arrossegant-se, no? I efectivament, en aquest moment, en el que és la norma de fons de compensació territorial, el pes poblacional no compta tant. Ara s'ha volgut corregir en aquesta aportació extraordinària i efectivament ha guanyat pes el pes poblacional, no? El número de gent.
Sí, però ha sigut com un apropament, no? Després de bastants setmanes que pareixien moltes discrepàncies, no? Primer amb Valdoví, també per el finançament just, després també per lo de la renda mínima, que no mos deixaven gestionar-ho a nosaltres directament, no? Pareix com que al final s'ha arribat a un acord, no? Ha sigut com una compensació?
Bueno, jo hasta on tinc notícies, això el que ha sigut és resultat de moltes conversacions i de moltes negociacions. I a mi em consta que el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha treballat de manera continuada, de manera persistent, i els seus contactes amb la ministra Montero han sigut constants també i molt fluïts. Bé, jo crec que hem remat tots. Arrogar-se en aquest moment, com pareix que puguem estar pegant-nos colzaes uns partits a uns altres de qui ho ha aconseguit i qui no ho ha aconseguit, crec que això no mos du a cap lloc. És a dir, el senyor Joan Baldoví va prendre una postura que jo continue dient que crec que és errònia i vull pensar que, bueno, que la seva influència ha sigut la que ha sigut, torna a dir, és un diputat entre 350, però, bueno, tot aquell que hagi treballat en favor de corregir aquesta situació, pues benvingut siga. Però torno a dir, la qüestió no és si algú ho ha fet més o ha fet menys, sinó que el resultat final, i és el que se durà al Consell de Ministres i el que s'aprovarà, és el que és i que en aquest moment pues, s'afavorís clarament a la Comunitat Valenciana.
Sí, diputat, i aquests diners on es destinaran principalment?
A veure, ahir hi ha uns criteris de repartiment i és que crec recordar que són quatre trams en els quals se farà les transferències en quatre tongades i n'hi ha una part que és al voltant de 6.000 euros, 6.000 milions d'euros a totes les comunitats, sí, que han d'anar al gast, a les despeses sanitàries. I aquest primer tram serà d'ací un mes aproximadament, tindrà ja les comunitats autònomes això. Un segon tram de 3.000, que també valga a les despeses sanitàries, i després n'hi ha un altre important de 2.000, que este és nou, és per a educació. Evidentment, la realitat que anem a trobar-nos en el proper curs escolar serà prou complicada i, per tant, s'ha considerat que ahir fa falta una inversió important i per això se destinen 2.000 milions d'euros per a despeses d'educació. I després n'hi ha una altra part, no menys important, sinó més bé la segona part més important, que és que també se repartiran entre les comunitats autònomes de règim comú, és a dir, ahir quedaran fora les de concert, com pugui ser el País Basc i Navarra, de 5.000 milions d'euros, que és en base als criteris que estan relacionats amb la disminució d'ingressos per la caiguda d'activitat i d'impostos. Això significarà que n'hi ha comunitats autònomes on de manera desleial estan fent dumping fiscal, com és el cas de la Comunitat de Madrid, que ahir rebrà molts pocs diners, sí, perquè com que té una espècie de paradís fiscal perquè n'ha llevat impostos, a rics, per cert, ja no se calculava que tenien aquests ingressos. Per tant, la disminució serà menor. Altra cosa és comunitats autònomes, o més el cas de la Comunitat Valenciana, on el sistema impositiu encara manté uns tipus de gravamen, per exemple, per al tema de l'impost de donacions o inclús l'impost de successions, que així sí que se rebrà, més import. I se tram de 5 milions, pues son per a despeses, corrents de la pròpia comunitat autònoma, no són finalistes en este cas.
No sé si algun d'esta part de diners, alguna partida, arribarà als propis ajuntaments per a que siguin ells els que ho gestionen i poder ajudar ells mateixos als autònoms, pimes i comerços locals.
Vale, en principi va directament a les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes, evidentment, després també tenen la seva corresponsabilitat i la seva ajuda a la financiació de les comunitats, de les entitats locals. Significa això que poden firmar convenis de col·laboració, evidentment. De fet, en els pressupostos generals de la Generalitat n'hi ha una part important que són transferències corrents a entitats locals. Per tant, este fons extraordinari pues, també pot haver una part que pugui anar. Però, en principi, va destinat directament a les comunitats autònomes.
Per a gestionar-ho ells directament, imagina. El gran pes, ho tindrà la comunitat autònoma.
Que per cert, ahí també és veritat que tenim i n'hi ha una assignatura pendent, no és d'ara, des de fa moltíssims anys, a les entitats locals, als ajuntaments, que estan en primera línia. I és veritat que també els fa falta una reforma de finançació local, i perquè cada dia se deriven més competències directes de cara a l'atenció a la ciutadania, i per tant també és veritat que n'hi ha un dèficit important de finançació local, i sobretot la situació injusta, que esperem també que més prompt que tard se lleve, la situació injusta de tindre en caixa romanents de tresoreria i que no se puguen gastar.
Bé, diputat, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i explicamos tot el relacionat en aquests diners, no, dels fons europeus que arribaran més prompte que tard així a la comunitat valenciana.
Molt bé, moltíssimes gràcies, com sempre, bon dia.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro, ¿te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 30 de junio. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila Real, calle Fueros de Valencia 1525.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real. ¡Madova! ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Vila Real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I també volem parlar en Salvador Aguilella, regidor de d'Hisenda de Onda, per la licitació de les piscines municipals. Bon dia, Salvador.
Bon dia.
S'ha acabat la concessió de les piscines, la coberta i la normal, l'estiu, i és a licitar, no?, les piscines.
Sí, clar. Hi havia una licitació de fa 10 anys, tenia un període màxim de 10 anys la gestió i manteniment de la piscina coberta i descoberta municipal de Onda. I bueno, pues en este moment lo que fem és publicar la licitació perquè se puguen presentar les empreses interessades en assumir la gestió i manteniment de les piscines de Onda.
Hi ha hagut algun canvi de la licitació en la licitació, és dir, en quant a quantitats o a d'alguna manera... Sí,
sí, n'hi ha moltes millores. Bueno, nosaltres en la piscina anem a fer inversions. Bueno, l'estiu passat ja se van fer inversions de manteniment. Durant l'estiu passat vam assumir una sèrie de millores en la piscina. Van ser, dic, en la coberta van ser pràcticament d'urgència perquè no tan sols vam tindre ahir un parell de mesos per a poder-les fer, des del canvi de govern fins que se van obrir el 1 de setembre. I enguany ja en més temps ja hem licitat també la climatització, una nova climatització de totes les instal·lacions de la piscina, que també se va fer una inversió de més de 160.000 euros este estiu. També volem fer altres millores de manteniment en els vestuaris i, a més, pues, traiem aquesta, perquè com diem abans s'acaba el plaç de la gestió, esta nova gestió de manteniment i serveis. I en ella, per supost que n'hi ha millores, començant per les preus, que anem a reduir-los entre un 5 i 30% en la majoria dels preus, en preus també especials per a gent que estiga aturada o per a la gent federada que tingui uns preus més reduïts. Bueno, al final, la gent que va fer a la piscina va tindre millors serveis a un cost menor. I en aquests millors serveis pues, exigim també que hi hagi més personal, que se faci pues, més manteniment, que hi hagi uns programes d'activitats més complets. Vull dir que al final lo que esta licitació que anem a sol·licitar o estem sol·licitant a les empreses interessades és a que fiquen més serveis i millors serveis per a tots els usuaris de la piscina de Onda.
Mm-hmm. Per als que les empreses que vulguin presentar-se, requisits que han de tindre estan, suposa que estaran publicades, no?
Sí, sí, se va aprovar en Junta de Govern el dilluns passat esta licitació i se va enviar a la plataforma de contratació on se publique totes les característiques i tots els requisits que necessiten les empreses per a presentar-se. Al final han de ser empreses que tinguin pues, això, els certificats de qualitat i d'experiència tant tècnics com econòmics de gestió d'instal·lacions d'aquest tipus i que pues, també pues, que facin una bona oferta, no? Una bona oferta en quant que assumisquen tots els serveis que
si se prenden empreses, se valorarà que siguin empreses de Honda, de la província...
Això no, no es pot fer en cap licitació pública. La Constitució espanyola impedís que pugues prioritzar a una empresa pel seu lloc. Nosaltres, per supost, que comuniquem a totes les empreses que coneixem tant de Honda com de la província, es comuniquen que esta licitació està en marxa, però la empresa que sí ha guanyat aquesta licitació, pues aquella que oferisca un millor oferta econòmica i tècnica tal com està contemplat en tots els plecs de contractació.
Bueno, pues si n'hi ha empreses que siguen fora de la província però contraten a gent de Honda o de la província, això sí entrarà en valor?
Sí, bueno, la contratació de gent i les característiques de la gent, sí, que contracten a més gent i que la gent estiga dins de grups de risc que necessiten treballar, això sí que té una puntuació.
I ja tenen, saben d'empreses que estan interessades?
Pues sabem que n'hi havia empreses que s'estaven interessant per esta licitació, perquè pues, les empreses del sector coneixien que s'acabava el període de concessió d'este servei en Honda, i sabem que n'hi havia empreses que estaven tirant al Departament d'Esports de l'Ajuntament des de fa alguns mesos. Jo confio, ara anem a donar publicitat a tot de Puam d'esta licitació, perquè totes les empreses, com dic, de Honda o de la província coneguen esta licitació i que es puguen presentar. Però sí, tot apunta a que per lo menos la intenció de presentar-se d'algunes empreses sí que existís, perquè fa mesos que estan dirigint ja l'Ajuntament.
La empresa que és de la licitació, vostè sap si voldrà tornar a optar a la licitació?
Pues no ho sabem. L'empresa que en aquest moment de la licitació té la possibilitat de tornar-se a presentar i no sabem si es va presentar o no es va presentar a esta licitació. No ho sé.
Este matí tenen el ple. Temes importants o temes a destacar que se tocaran en el ple?
Bueno, pues duem una modificació de l'inventari. Tot i tenia que fer una actualització de l'inventari de l'Ajuntament de Honda. Duem també l'inici del rescat d'una concessió que també és important, que és el pàrquing de la plaça Espanya.
Quan parla del rescat d'una licitació, per què un rescat?
Pues un rescat perquè l'empresa que en aquests moments està duent la gestió és deutora en l'Ajuntament d'Honda. Fa anys que no està assumint els seus compromisos fiscals en l'Ajuntament d'Honda i no han tingut més remei després de parlar moltes vegades amb ells que es comença a veure el rescat d'aquesta concessió. Era una concessió per a pràcticament 50 anys, crec que eren 45 anys, estem a meitat d'aquest període de gestió, però bueno, l'Ajuntament va rescatar aquesta concessió i també en els pròxims mesos, en dos o tres mesos, anem a una vegada titularitat de l'Ajuntament, anem a licitar la concessió per a que qualsevol empresa també pugui entrar i gestionar aquest pàrquing de la plaça Espanya. I també duem, per exemple, mocions, un parell de propostes d'apoyo al sector taurí i també d'apoyo a una plataforma o a iniciativa del Consell d'Europa en quant a una economia sostenible i accions que es poden dur d'inversions i d'activitats per a totes complir els objectius mediambientals.
I una pregunta que no sé si ja s'han posat en contacte vostès. Des de la Conselleria d'Educació van a posar-se en contacte, o almenys ja ho han fet públic, en els ajuntaments per a la possibilitat de cedir espais públics quan comenci el nou curs. Seria en infantil i en primària. S'han posat en contacte amb vostès?
Ho desconec. Ho dius per a la exactament a quina carta de referència sí que estan demanant?
Sí, pues en la Conselleria d'Educació de la Generalitat està posant-se en contacte amb els municipis per a demanar espais públics per a tindre més disponibilitat d'aules per a donar curs a infantil i a primària. La pregunta era si s'han posat en contacte amb vostès.
No, Ho desconeixes, si s'han, si ha arribat aquesta carta, no coneixo de res, si ha arribat haurà sigut en els últims dies o hores, però no ho conec. El que sí que estem fent des de l'Ajuntament d'Onda és assumir i anem a realitzar tres obres aquest estiu, en tres col·latges, dins del pla edificant, que se van a ficar en marxa, vamos, en la pròxima setmana, crec que es comencen les tres obres, són els pròxims 10 dies, i que anem a millorar el Pio 12, el Baltasar Rull i el col·latge, el Pio 12, el Baltasar Rull i el col·latge Mestre Caballero. Uh-huh. Aquests tres col·latges van a tindre millores, una inversió de quasi 1.000.000 d'euros, que se van a fer aquest estiu, i també està licitat i en procés d'adjudicació un nou institut. Entonces, vull dir que la inversió en Onda que anem a fer en els centres va ser molt important durant aquest any 2020. La suma de tot puja més de 6 milions, 6,1 milions d'euros, que l'Ajuntament ja estem adelantant els diners i que espero que la Conselleria, pues, que no tarda molt en començar també a passar els diners del pla edificant a l'Ajuntament d'Onda perquè no tinguin problemes de liquidez.
Sí, espero que li facin a vostè l'anunci de que arribes diners antes que a la premsa, si no sempre es pillen un poc fora de joc, no?
Pues sí, però de lo que preguntaves no ho sé, m'imagino que si ho estan fent a tots els ajuntaments, pues també ens arriba a l'Ajuntament d'Onda.
Uh-huh. Salvador Aguilella, espere que avui en el ple tinguin consens, sobretot perquè la població d'Onda tinga el que es mereix, i és una bona política i consens en els polítics.
Sí, bueno, això és el que estem intentant liderar des d'una majoria absoluta que n'hi ha en Onda, però que hem tingut molt clar des del primer moment que tenim que anar tots junts i que les qüestions les tenim que traure entre tots i en aportacions de tot el món. Bueno, i ahí està l'exemple del pacte per Onda que hem fet en tots els grups polítics i en moltes associacions socials i econòmiques de Onda i de la província, en el qual pues hem fet modificacions per valor de més de 6 milions d'euros, 6,3 milions d'euros exactament, per a ficar en marxa totes aquelles accions socials, sanitàries, econòmiques que des de l'Ajuntament d'Onda podem assumir o que podem ficar en al servei de tots els onders de l'Ajuntament d'Onda i també en col·laboració de tots, pues això, de totes les associacions que s'estan ajudant pues, a intentar pues, tindre les millors solucions per a que la gent tinga els millors serveis.
Salvador Aguilla, regidor de l'Ajuntament de Onda, li preguntarem quan passa el ple per si hi ha hagut alguna novetat, però en principi s'espera el consens, no?
Sí, bueno, hi ha alguna moció de les que t'he comentat que van firmar els perfils de grups, i algunes que hem presentat el Partit Popular i que altres grups s'han sumat a la moció, amb la qual pense que la majoria dels punts de l'ordre del dia d'avui del plenari, si no tots, se trauran per unanimitat.
Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia a vosaltres. Adéu.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux Especialista.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Onda, Villarreal, 964-520654.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a ver
verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Alowagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Es el dor de hablar a la secretaria del PSPB a Castelló, Estíbaliz Pérez. Bon día, Estíbaliz.
Bon día.
Bé, Estíbaliz, avui volíem parlar amb tu de una polèmica, no?, que s'ha creat entorn a un concejal del Partit Popular a Càlig, que es diu Òscar Robles, i que la veu denunciat, no?, per un delicte d'odi. Què és el que ha passat així?
Bé, pues bueno, este regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Càlig va fer una sèrie de afirmacions, no, en les xarxes socials, en les que nosaltres entenem que està cometent un delit d'odi, no? És per això que en les publicacions que van fer ho van presentar a la Fiscalia des del PSPB de la província de Castelló. Van ficar en coneixement de la Fiscalia de les afirmacions que esta persona havia fet, no? Atentant, com dic, bueno, un delit d'odi contra el govern o contra Ransenia, no? En el que els acusava de seguir el camí, que ojalà seguir en el camí de Guillem Agulló, o acusava el govern de ser assassins i que en la sang portaven ser assassins, no? Entenem, com dic, que és d'odi, i davant d'eixes acusacions d'una persona que té un càrrec públic, que és regidor del Partit Popular, es veiem en l'obligació de ficar un coneixement de Fiscalia i que siga la Fiscalia el que faci el que entenga. I el que hem sabut és que, bueno, que ha obert diligències d'investigació, de la qual cosa pues, ens alegrem, no?
I com ha reaccionat aquest regidor?
Pues la veritat és que no tinc ni idea de com ha reaccionat. El que és una llàstima és que no reaccione el Partit Popular de la província de Castelló. Com és possible que el Partit Popular i que el seu president, Miguel Barrachina, a la província, tinguin un regidor que fa aquest tipus d'afirmacions públiques, en les seues xarxes socials, com les que acabé de nomenar, i que miren cap a altre costat i se queden de braços creuats i no siguin capaços d'almenys demanar-li que s'aparte de la vida pública. Això sí que me preocupa, no me preocupa la reacció del propi regidor com a tal, sinó que el seu propi partit no l'aparte de la vida pública a una persona que va llançant odi per les seues xarxes socials.
Sí, la veritat és que és una imatge... No és una bona imatge, no?, d'un regidor no parlar així, dient assassins al govern. Exacte. Central, i desitjant això a l'organització Ransenia, no?, que duga la mateixa sort que Guillem Agulló, que va ser assassinat l'11 d'abril de 1993. Exacte. A Montanejos. No és la millor forma de fer política, esta.
No és la millor forma, i jo crec que el seu partit està fallant, no?, en este moment. Com dic, crec que estan mirant cap a altre costat, quan el que haurien de fer és demanar-li l'acta a este regidor i apartar-lo de la vida pública. No és imprescindible que una persona pues eso siga un representante público y que utilice paraules i expressions o que, com aquestes, no?, que acabem de parlar.
Bé, això també marca un exemple, no?, per fer un cridament per a que les persones públiques tampoc facin aquestes conductes en un
Exacte.
Futur. No, no, no pues es pot permetir sí. tot.
No. En política tot no val, en democràcia tot no val, no? Vull dir, n'hi ha unes línies roges, sobretot per als representants públics, i esta ha de ser una, no? No se pot anar repartint odi i anar qualificant ni a ninguna associació ni a ningunes persones d'assassins ni desitjant la mort de ningú, no? O almenys això no ho poden fer els representants públics. Per això dic que el Partit Popular de la província de Castelló té en estos moments en la seva mà i des del PSPB de la província de Castelló li demanem que aparte a esta persona de la vida pública. No mereix tindre un càrrec públic, ser regidor de ningú municipi, esta persona.
Sí, i els vostres companys a Càlig del Partit Socialista, què diuen respecte a aquesta persona?
Bé, pues bueno, ells han patit altres qüestions, no? Perquè tant la regidora com l'alcaldessa, la regidora Ruth Sanz i la pròpia alcaldessa Ernestina ja han tingut que patir altres pues així des de tono d'este regidor, no? Lo que passa és que la denúncia nosaltres la presentem a nivell provincial, no? Perquè entenem que no és una qüestió que afecta només al municipi de Cali, sinó que afecta a la vida pública en general i que al final, pues, com te deia abans, els partits també hem de cuidar qui són els nostres representants a cada municipi, no? I hem de ser en això molt transparents i donar l'exemple que toca, i sinó que, bueno, jo amb Ernestina i amb Ruth tota l'agrupació socialista de Càlids, no?, i amb l'equip de govern de Càlids, pues tota la nostra solidaritat, perquè ens consta que aquesta persona també ha sigut, bueno, pues que s'ha ficat moltes vegades en elles, no només a nivell personal i de forma presencial en els plenaris, no?, de l'Ajuntament, sinó també per les xarxes socials, no?, ha volgut desacreditar-les en moltíssimes ocasions i de molt males formes, no?, però una cosa la desqualificació, no?, i l'altra és arribar a fer pues afirmacions com les que fa i que nosaltres vam ficar en coneixement de Fiscalia.
Clar, és una manera també de recolzar a manera provincial i que no siga sols un assumpte de Càlig, sinó de tota Exacte. La província, per fer força, no?
Sí, perquè no, com dic, les direccions dels partits, en aquest cas a mi me pertoca estar en la direcció provincial del PSPB i per això reclame que la direcció provincial del Partit Popular pues, ha de, com dic, ha de velar perquè els nostres representants allà en els nostres municipis pues, donen exemple, no? Tenim que ser els primers que hem de donar exemple davant de la ciutadania i en aquests moments, bueno, ni en aquests ni en cap altre, s'entén que ningú regidor de ningú partit polític isca amb unes declaracions d'este tipus.
Ni en els plenos, ni molts menys en les xarxes socials.
Exacte,
o siga...
exacte, vull dir, no se pot fer això. Bueno, un representant públic no se concebís que tinga este tipus de vocabulari ni tinga este tipus de amenaces.
Perfecte, secretària del PSPB a Castelló, Estebeliz Pérez. Moltes gràcies per haver-nos parlat de tot el que està passant.
Molt bé, a vosaltres.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
Parlem ara de medi ambient amb la diputada provincial de Medi Natural, Maria Jiménez. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Maria, s'apropa ja l'estiu, no? I sabem que des de la Diputació ja esteu treballant en unes ajudes per a la redacció, no?, de plans de prevenció d'incendis en el que és l'interior de Castelló. Contamos un poquet de què es tracta això.
Sí, vos conte. Com sabeu, tots els municipis estan obligats a tindre el seu propi pla local de prevenció d'incendis forestals. I per això, des de la Diputació, hem volgut ajudar als municipis que menys recursos econòmics tenen per tal d'ajudar-los a que puguen redactar aquests plans locals. Per això hem tret una ajuda de 100.000 euros per a que municipis de menys de 1.000 habitants puguen demanar aquesta línia d'ajuda i així tindre el seu pla, el pla local de prevenció d'incendis, que, com dic, és obligatori.
Hasta quants ajuntaments es podran beneficiar d'aquesta ajuda?
Podran beneficiar-se més de 20 ajuntaments.
Sí, és una manera de recolzar, no?, i fer que siga tot més fàcil en cas de que hi haga un incendi, desgraciadament.
Exacte, per suposat que cada municipi estigui preparat en cas de que això correguera. I per això des de la Diputació hem volgut ajudar els municipis més menuts, que, com dic, són els que menys recursos econòmics tenen. I per això també les bases, pues, donen un plus, més punts donen als municipis que menys habitants tenen dins de menys de 1.000.
Sí, en aquest pla de prevenció imagine que estaran dins... Pues, diguem, treballs forestals per pebrindre, no?, perquè no hi hagi malea i que siga més fàcil frenar si en cas de que hi hagi foc.
Clar, cada municipi després ja redacta el seu propi pla i conforme les seues característiques de cada municipi, pues el pla és d'una manera o d'una altra. També depèn molt la superfície forestal que tinga cada municipi.
Sí, perquè a lo millor són pobles xicotets, però tenen molt de territori al seu voltant, no?
Exacte.
Sí, per exemple, ara...
Sol passar a l'interior, que els municipis són més menudets, però tenen molta massa forestal.
Sí, estava dient-li que se me venia al cap, per exemple, Torralba del Pinar, no? Que Torralba és, per exemple, un poble molt menut, però que al seu voltant hi ha molta zona boscosa. Fa uns anys es va cremar i ara este any que ha anat, la veritat és que està allò meravellós. I clar, veure que a lo millor en qualsevol moment se pot anar una altra volta, pues és un perill.
Sí, 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 municipis que són menudets, però pues, per exemple Forcall, que té 400 habitants, però té 2.300 hectàrees.
Sí, és que exemple, estem parlant de molt. Un altre dels temes que volia parlar amb vostè és que ja estan així els mosquits i les seues plagues, no? Ja són molts els municipis que estan reclamant ajudes perquè, sobretot en les zones costeres, i estan acribillant molts els veïns, no? I des de la Diputació també esteu treballant en això, no?
Sí, exacte. Treballem contínuament durant tot l'any i, per supost, en aquests mesos incrementem la vigilància i també els tractaments contra els mosquits. Sabem bueno, que serà un any difícil per la quantitat d'aigua que ha caigut, però no baixem la guàrdia i estem dia a dia vigilant i fent controls a les zones urbanes de tots els municipis de la nostra província on hi ha presència.
Sí, hem vist avui, una de les notícies era que la Diputació està treballant com un informe, no?, per passar als diferents municipis per a que, si seguissin aquestes recomanacions, és més eficaç acabat en aquestes plagues.
Sí, ahir se va dur a terme una jornada de formació als tècnics de cada municipi o bueno, a la persona encarregada de la lluita contra els mosquits per part de la Diputació.
Ahir, diputada, va ser també el Dia Mundial, no?, dels Oceans. I no està de més preguntar-li com està l'estat de la nostra costa.
El estat de la nostra costa en quant als oceans pues, està bé. Però bueno, mai està de més, no? Ser persistents i cuidar el que tenim i sobretot tindre molt clar que el que fem a la terra al final acaba a la nostra mar. I això ho hem de tindre en compte i cuidar tot el que és nostre i que no té retorno.
Sobretot ara que estàs començant amb la campanya d'estiu, conscienciar també a la gent de que no tire la brutícia a l'arena quan està a la platja, no?, i que se'l porta a casa, que no fa falta que estiri allà, no?
Exacte, i si no és el que dissem de fer, encara que per menut que siga a lo que és l'arena, sempre acaba dins de la mar.
Perfecte. Algo més, diputada?
Sí. I això, que hem de tindre molt de cuidado en tot el que fem o deixem de fer, perquè les nostres accions al final és el que li ve bé o malament al nostre medi natural.
Perfecte, diputada. Moltes gràcies per haver xerrat amb nosaltres de tots aquests temes mediambientals així a la nostra província.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de junio. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Parlem ara en clau nacional amb el senador del PSPB, Artemi Rayo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, entre les coses de més actualitat, no, ahir va destacar i aquest paquet de mesures per a la nova normalitat, no? Ens agradaria que ens explicares un poquet què és el que més destacaries d'aquest decret nou de lleis.
Bueno, és evident que el govern està preparant la finalització de l'estat d'alarma i des de la consciència de que la pandèmia no ha desaparegut. Uh-huh. I crec que tots els ciutadans hem de ser molt conscients d'això. És de veres que han passat les pitjors hores, els pitjors dies, les pitjors setmanes, mesos, però tot sembla indicar que el virus segueix ahí i que l'amenaça segueix ahí i que, aunque els indicadors no tinguin el mateix nivell, es poden produir rebrots i podem tindre una amenaça certa de tornar a viure algo, si no el mateix, paregut a lo que hem viscut estos últims mesos. I per tot això hi ha que prendre mesures que minimitzen, si no eviten completament, almenys que minimitzen els riscos de contagi del virus. I això és el que en gran... En termes generals, pues el decret llei que va aprovar ahir el Consell de Ministres perseguís establir una sèrie de mesures de distància, d'higiene, que permetisquen tornar a una certa normalitat a partir del dia 21 d'este mes, però amb molta cura, amb molt de cuidado per part de tots, tant en els dies que es comencen de l'estiu com després en la tardor, hasta el dia i moment en el que hi haguen teràpies i, en el seu cas, vacunes que ja ens permetisquen recuperar la vida quotidiana.
A més de totes aquestes mesures d'higiene, no, que contempla esta nova llei, no, també es parla de la mobilització entre les diferents províncies, perquè això encara no està clar, no, senador?
Bueno, lo que sembla clar és que les comunitats autònomes que passen a la fase 3 tenen la possibilitat de trasladar-se d'unes províncies a altres dins de la mateixa comunitat autònoma, si així no ho demana la comunitat autònoma. Així ho ha anunciat el president Puig en els últims dies, que de tal forma que la Comunitat Valenciana, si passa, i esperem que sí, el dilluns a la fase 3, pues, tots els ciutadans de qualsevol de les nostres tres províncies podran anar, visitar i viatjar a qualsevol de les altres tres províncies. Això, sembla, això està clar, no? I ja està passant, de fet, en totes aquelles comunitats autònomes que estan en la fase 3. I el que també sembla clar és que a partir del dia 21 ja el trànsit, el tràfic, la comunicació entre totes les comunitats autònomes pues, serà viable. Això també sembla que està clar en aquest moment i, per tant, bueno, pues, això significa que tindrem que incrementar el nostre cuidado. Jo crec que hem d'insistir en aquesta idea, especialment en estos dies de l'estiu que s'arrimen, en estos desplaçaments massius dels ciutadans d'unes comunitats autònomes a unes altres, buscant platja, buscant les segones residències. En aquest marc, pues, tot el món tindrà que ser molt cuidadós. Els ciutadans i cada un de les persones que treballen en el sector serveis, ells tenen una gran responsabilitat perquè és on estem veient que s'estan produint molts dels contagis actualment en els restaurants, en els bars, en molts de llocs on, bueno, els professionals tenen que tindre el cuidado degut ell mateix i, a més, combinar la resta de les persones que acudixen als seus locals per a que respecten aquestes mesures d'higiene i de seguretat que són bàsiques. Bueno, esperem que tot això funcione bé i que no hi haguin dificultats addicionals.
Sí, aquest nou decret anirà al plenari del Congrés dels Diputats, no, per a ser debatre i ser aprovat entre altres grups de l'oposició, i entre ells el govern i el president Sánchez està buscant també el respald del Partit Popular, no? Per què ara una altra volta parlar en ells quan sempre han estat tan reacis a la negociació?
Bueno, no per part del govern d'Espanya. El govern d'Espanya sempre ha intentat, ha tingut la mà estesa per a que tots els partits pues, pogueren contribuir a adoptar les mesures necessàries en aquests últims mesos per a lluitar contra la pandèmia. La gran mesura necessària era la pròrroga successiva dels estats d'alarma. Desgraciadament, salvo molt al principi, després el partit, bueno, a Vox no l'esperem en aquestes coses, és evident, però el Partit Popular, que era i és un partit que pretén ser l'alternativa de govern conservadora, i que té una llarga tradició de govern en Espanya, pues no ha fet l'exercici de responsabilitat que devia haver fet, recolzant el govern d'Espanya en aquelles mesures que el govern considerava que eren necessàries adoptar, i no ha estat apoyant aquestes pròrrogues de l'estat d'alarma. Més del contrari, ja que tot el món, tots els ciutadans han vist clarament la crudesa dels debats parlamentaris, els epítets, els adjectius, les coses que s'han dit, no?, en seu parlamentària, desgraciadament, perquè això no és el que és el país i els ciutadans es mereixien. Bueno, ara estem en un altre pas, n'hi ha que convalidar aquest decret llei. El govern sembla que té garantit el recolzament dels grups parlamentaris suficients per a que es convalide aquest real decret llei la setmana que ve, però encara així el govern vol sumar apoyos, vol sumar voluntats, per això no es tracta d'anar saltant entre bancs i obstacles en seu parlamentària, sinó de també sumar voluntats, sumar compromisos, sumar la complicitat de tot el país en mesures que són en benefici de tot el país, que es beneficien a tots, que busquen el bé comú. Bueno, veurem si això és possible. Ens agradaria que fos així. Casado, la veritat és que es desconcerta, perquè en aquests últims mesos pues no ha parat d'utilitzar paraules molt grueses, no? molt dures, en contra del govern d'Espanya, i ara fa pocs dies apel·lava a la seva vocació centrista, a la seva vocació dialogant, amb molt poca credibilitat. Encara així, nosaltres bueno, li donem també aquest benefici del dubte. Esperem que se sume a aquests partits que ja han dit que estan per la labor de convalidar aquest decret llei i que, per tant, se puguen adoptar aquestes mesures que el país necessita. El que estem fent des del govern és adoptar mesures, decisions, que són les que el país necessita. I lo difícil d'imaginar i d'entendre és que no estigui pràcticament tot el món, tots els partits polítics, darrere, recolzant aquestes mesures.
Sí, en altre ordre de qüestions, senador, ahir també vam conèixer que el govern està treballant en una nova llei de la infància. Contem-nos un poquet de què tracta aquesta nova llei, no?, que també ha sigut molt ben recollida per l'opinió pública.
Pues, òbviament, era una demanda llargament esperada. Hem anat coneixent al llarg dels últims anys molts de casos de menors que han sofrit maltracte, acoso, abusos sexuals, entre altres, especialment en entorns singularment sangrants, de l'Església. Tot això forma part d'aquesta història hirient, no?, dels últims anys de fets escabrosos, terribles, que hem conegut i que demostraven que la societat, no només l'espanyola, en el conjunt d'altres molts països, pues no ha estat a l'altura a l'hora de protegir als menors, als xiquets, als xiquetes, front a aquestes pràctiques, a aquestes actituds lamentables, rebutjables, repugnants. I afortunadament està segur l'hora i és el moment en el que el govern d'Espanya ha pogut posar-se finalment mans a l'obra, després d'un any sencer, el 2019, d'eleccions, de governs en funcions, i es comença a traure aquest programa polític de canvi, i fonamentalment de canvi social, que era i és la nostra bandera. Este anteprojecte de llei de protecció de la infància té aquest objectiu i, esperem també aquí comptar en el recolzament de tots els partits polítics. És una altra bandera, una altra demanda, una altra necessitat que el país, en ser compartits, no tindria sentit que tampoc ara comptarem en el recolzament d'altres partits. Des de luego, la societat ho demandava. La veritat és que la realitat a la que va dirigida és una realitat a la que hi ha que posar fi, ni a que la infància té que sentir-se i estar protegida. S'adopten mesures molt importants, com és la elevació del temps per a que una persona que en la seva infantesa hagi sofrit mals tractes pugui denunciar aquests fets, i això és algo importantíssim, perquè abans prescrivien els delictes que en el seu cas se podien haver comès quan un adult arribava a tindre la voluntat de denunciar-los. Això ara s'acabarà i en mesures com aquesta i altres moltes, sense cap dubte, anem a donar un pas molt important, substancial, en dignitat i en decència d'aquesta societat.
Perfecte, senador. Moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres, no?, de tota l'actualitat política a nivell nacional, de totes aquestes lleis i canvis que crec que seran bones i beneficiaris per a tota la societat espanyola. Gràcies, senador Artemi Rayo, per haver estat avui amb nosaltres.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon y he pagat una barbaritat.
¿Pero com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día. Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648-73-1964 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648-73-1964. Informa't a fundaciocaixarural.org.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Ens anem fins a Onda per parlar amb el seu regidor de Compromís, Lluís Pastor. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
Bé, avui ha tingut lloc, no?, el plenari a Onda i ha hagut una moció referent a les ramaderies i a les reses braves on Compromís s'ha abstès. M'agradaria que ens explicares per què.
Bé, esta és una moció que hem presentat conjuntament el Partit Popular i el Partit Socialista. Uh-huh. I nosaltres ens hem abstès per dos motius bàsics. El primer és que la moció, les peticions de la moció, eren molt vagues, estava molt poc treballada i demanava coses que no, o que ja s'estan fent o que no tenien cap sentit. Uh-huh. O que discriminaven en altre sentit a altres autònoms, perquè, per exemple, demanaven que se suspengueren les quotes d'autònoms del món taurí fins que se puga reprendre l'activitat, que l'activitat ja se pot reprendre des del dissabte passat, però això seria una discriminació cap a la resta d'autònoms de qualsevol altre comerç que no, per als quals no han demanat aquestes ajudes. Uh-huh. A més de tindre punts contradictoris, com criticar al Ministeri de Cultura per no ficar unes ajudes i al punt següent alabar al Ministeri de Cultura per haver-les ficat.
Clar.
És una incongruència molt gran. O com, per exemple, demanar que se destinaren de les ajudes que va publicar la Generalitat Valenciana per a races autòctones, que hem de recordar que els bous braus no és una raça autòctona valenciana, a més de que esta partida només compta amb 48.000 euros per a tot el País Valencià, lo qual és una quantitat que per a les necessitats de les ramaderies és ridícula, no? Uh-huh. I, I en segon punt, i per això sobretot ens hem estès, que és el que els hem dit en el plenari, és que el que creiem que han de fer, com aquí de govern, el Partit Popular en aquest cas, a Onda, és des de les seues competències ajudar al món taurí, si és això el que volen, de la millor manera, que és donant feina. Ara ja se poden utilitzar, a Onda tenim una plaça de bous que se pot gastar, i hi ha esdeveniments que no s'han fet, com és la Pasqua Taurina o com són barris en festes, que si el que volen és ajudar, el que han de fer és programar actes. Uh-huh. I hem preguntat si tenien previst programar actes, i per la contestació de la regidora de festes tenim clar que fins a la Fira d'Onda no tenen previst fer això. I, per tant, me pareix que és molt, molt incongruent i molt de postureig el que han fet avui, de demanar a vosaltres que ajudem quan tenim l'oportunitat d'ajudar des de l'Ajuntament, han decidit no fer res. Per tant, o tots o ningú. No uh-huh. podem estar demanant a uns altres que ajudem quan nosaltres no tenim pensat fer res fins a la Fira d'Onda. Igual que en els bous, ho hem demanat per a la cultura, perquè ja podem fer activitats culturals des de fa quasi 2 setmanes ja, i a Onda no s'ha vist ningú, cap moviment en aquest sentit. Uh-huh. Si volem ajudar al sector cultural, hem de programar activitats culturals. Però pareix que és més fàcil criticar i buscar l'enfrontament amb altres administracions que ficar-se a treballar, que és el que està passant a Girona.
Perfecte, regidor de Compromís a Onda, Lluís. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos donat la vostra explicació.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
I a la ciutat de Vila-real tenim un pla d'impuls i priorització de projectes, uns que s'han quedat pendents i uns altres que, degut a aquest problema de pandèmia que han tingut, se posaran en marxa. Per això anem a parlar amb el seu alcalde, José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde, tenim una bona notícia, és que els serveis socials dupliquen les places del centre d'inserció Espardenyers. Ara se podran atendre en vez de 12, o sea, en vez de teníem 12 places y ahora arribarem a quantes places que se poden atendre.
Bueno, pues podrem atendre prop de 20 i pico places, però a més anem a incorporar també un servei que no teníem anteriorment i que el vam incorporar com un programa pilot per a veure com funcionava. I per a que ens entenga la gent, pues, anem a ser l'únic ajuntament que tinga un servei d'este tipus quan a un xaval o una xavala se l'expulsa de l'institut perquè ha fet algo malament, no? I se'l castiga. L'alternativa era anar a casa i a lo millor allí pues, encara pitjor, no? Perquè agarren l'ordenador, se fiquen en les tablets, no fan absolutament res. I nosaltres ara li hem ficat a la disposició dels centres educatius, dels instituts, que puguen anar a este centre de menors que tenim en l'Ajuntament de Vila-real, al centre d'Espardenyers, per a que aquells dies d'expulsió, siga 3 dies, una setmana, 2 dies, les que siga, almenys estiguen ocupats i se'ls puga ajudar psicològicament i pedagògicament per a que no ho tornen a fer i per a que se reintegren d'una manera adequada.
El consistori licitarà la gestió i servei n'hi ha 120.000 euros, no?
Sí, bueno, mira, este és un exemple d'aquest pla d'impuls i priorització de projectes pendents que vostè ha comentat anteriorment. Estem en aquests moments ja en 9 plans elaborats per a lluitar contra les 3 crisis que anem a tindre i que tenim en Vila-real, perquè a la crisi que ja vam heredar del Partit Popular, de l'urbanisme, les il·legalitats i la deuda que ens van deixar, que aquesta crisi està ahí, que no va acabar-se, i aquesta és l'única crisi que lluitàvem contra ella antes d'esta pandèmia, antes de març. A esta n'hi ha que sumar-ne 2, no? La sanitària, que encara la tenim damunt i que necessita recursos i que necessita accions i que necessita un treball de l'Ajuntament pues, imparable, i per l'altre costat està la econòmica i social, que evidentment també n'hi ha que atendre, que en estos moments només assoma el cabet i que possiblement pues, tinguem efectes de lo que ha sigut estar el país pràcticament tancat durant i parat durant 2 o 3 mesos per al nostre comerç, per a la nostra indústria, per a les nostres activitats del dia a dia de la ciutat i per als nostres projectes que teníem pendents i que, evidentment, nosaltres en aquests moments, en tots aquests plans, el que estem fent és prioritzant per a que aquells que ens pareixen molt importants per a aquesta societat del segle XXI i per a no perdre el tren Vila-real, pues que no se perguen, no? Este és un exemple, el d'Espardenyers, de tot aquest llistat de projectes que ha anat informant i explicant esta setmana del pla d'impuls i priorització, que el que tracta és no podem caure ara d'alguna manera en l'error de que com ens hem hagut de gastar molts diners en la crisi sanitària, en desinfectar, en les mascaretes, en reestructurar l'Ajuntament, en fer portes d'accés i d'eixida, en complir la llei en les instal·lacions, també en les deportives, és a dir, la crisi del Covid ens ha dut a fer uns sobrecostos, no?, del nostre pressupost que no teníem preparats en ajudes socials amb les més necessitats, que en aquests moments, en el mes d'abril, havíem donat tantes subvencions, diguem, i ajudes d'emergència a les famílies vulnerables com ho havien fet l'any passat, per tant s'han multiplicat per 3, el programa de cuina solidària, tantíssimes accions que hem ficat en marxa només en 3 mesos que podíem caure en l'error, i era el que me preocupava especialment, de que ens dediquem només a gestionar els incendis, aquests problemes, a dedicar recursos a aquests problemes i no pensem en el que ens farà falta quan l'incendi ja s'ha acabat i queda algun foc allà avant, no? Que serà reforestar el bosc, plantar plantes a travegar, que torni a créixer, que torni a donar fruits per a poder viure, i aquesta societat i aquesta vila real no pot perdre el tren d'esta realitat, perquè també competeixen els pobles i ciutats dels voltants, perquè també competeixen el món. Entonces, bueno, pues un dels projectes que, entre els quals d'aquesta llista que vaig anunciar està este. Nosaltres vam pensar que no és que hem de continuar en el servei que li oferim als nostres menors, sinó que necessitem potenciar-lo, millorar-lo en tot allò que hem analitzat aquests anys, que era millorable, perquè s'acabava l'aplicar ara, i li hem ficat més diners per a poder prestar tots aquests serveis, perquè estem segurs que n'hi hauran famílies que patiran la crisi com l'estan patint ara més, i aquests menors, normalment, molts menors, són els que paguen el pato, no? I hem d'intentar ajudar-los per a que la seva vida pugui ser millor en el futur.
S'ha reactivat la reforma de la futura seu de la Creu Roja.
Bueno, este és un altre. Per exemple, la Creu Roja, que ha sigut, vamos, una peça fonamental en tota aquesta crisi, i va continuar sent-ho. He treballat colze a colze en ells des del primer dia que se va decretar l'estat d'alarma. Són treballadors incansables. Tenim una tremenda sort, però, a més, jo crec que ha sigut un exemple de gestió col·laborativa i de agarramos de la mà entre la Creu Roja i nosaltres. Uh-huh. Vila-real és la ciutat on té una assemblea de la Creu Roja més potent, jo diria, de la Comunitat Valenciana, en molts tècnics treballant, voluntaris, una assemblea molt potent de voluntaris, però és que a més tècnics, no? Tècnics que vam dur d'altres pobles i ciutats, que traten així programes molt diferenciats, en un conveni de més de 150.000 euros a l'any, en l'Ajuntament de Vila-real, en iniciatives des de ajuda a la igualtat de la dona i lluita contra la violència de gènere, temes educatius d'acompanyament dels xiquets pues, més vulnerables, d'algunes famílies i de repàs, temes d'inserció social, temes de discapacitat, temes de salut, ens fan tot el tema de les ambulàncies en els esports, és a dir, Creu Roja pràcticament és una peça més de l'entramat institucional de Vila-real i era necessari que els traguerem, dice Zulo, que els tenim ja fa anys, perquè s'ha convertit pràcticament ja en un Zulo, no? En un despatx, ahí en el carrer Calvari, molt xicotet, molt antiquat, no caben els tècnics, no poden estar en les condicions adequades, no poden prestar tots els serveis que durant aquests 8 anys que dura l'alcalde no he anat incrementant i hem multiplicat aquest conveni per 4 per 5 perquè evidentment hem considerat que són una peça fonamental per a col·laborar en l'Ajuntament per a treballar per un Vila-real millor. Entonces, què millor que fer-los una sede com toca? Els anem a cedir l'antiga estacioneta de la Panderó, lo que está allí en la plaza de la Panderola, lo que era la escuela Carles Artou Infantil de Estiquets, que ara estem construint la nova a l'altre costat i que tot va prou bé també, pues anem a instal·lar-los allí, van a tenir unes instal·lacions àmplies, van a fer moltíssimes activitats i van a redundar pues, en un servei més de qualitat per a cursos de formació, de reinserció davant de la crisi, van a ser fonamentals també i per tant pues, evidentment hem licitat també les obres per a acabar aquesta sede, cedir-li-la i que puguem passar quan antes per a ficar en marxa tot aquest treball que ja fan cada dia i que tindran que fer per a lluitar contra aquesta tercera crisi econòmica i social que mos ve i que no tenim que assustar-nos. Ja n'hem gestionat una, com dic, molt gorda, que mos van deixar en 2011, que encara està ahí, que encara mos impacten les sentències i els problemes, però que, per lo menos, aquesta tranquil·litat sí que tindré que tinc experiència de tots estos anys de gestionar situacions molt difícils, no? I tenim que tindre il·lusió i saber que no queda una altra, no? Alçar-se cada dia, lluitar i tirar endavant els projectes.
També sabem que han començat a abordar el tema perquè els llauradors saben que tenim que mimar-los i per això s'ha posat en marxa també el pla dels camins rurals. I de fet, li dic que dilluns, que era el dia dels oceans, vaig cridar al regidor, a Valverde, i ell estava, o sigui, no podia entrevistar-lo perquè estava en aquesta empremta en aquest moment.
Bueno, estan molt malament, no? Però és que no és d'ara. Jo la gent jo crec que ho ha entès perfectament, malgrat les crítiques continuades de l'oposició. Nosaltres duem governant 8 anys este poble i hem fet quantitat de coses que se poden veure, bones i males, segur, no? Com a humans que som. Però, evidentment, els camins rurals d'este poble no s'han desfet en 8 anys. Així no s'havia fet res, no s'havia fet absolutament res. I mentre n'hi havia diners per a fer una plaça major de 4 milions d'euros, traure el rei d'ací, una biblioteca de 4 milions, un centre de tecnificació de 28 milions d'euros, els camins estaven abandonats. I al mateix temps que no tenim la ronda sud-oest, que ara sí que l'estem construint, no n'hi havia ronda i per tant les empreses de la carretera d'Onda, de ceràmiques, indústries químiques, tallers i tots els que estan ahí, pues, utilitzaven i continuen utilitzant els camions rurals, no? I aquests camions enormes que passen i tornen fan que siguin intransitables i que evidentment els nostres llauradors tinguin que pagar el que siga molt difícil i de vegades inclús insegur transitar per aquests camins. Però clar, tenim 150 quilòmetres de camí rurals en el poble, pareix una broma, no? En els 63 quilòmetres quadrats que té Vila-real. Nosaltres hem fet un tremendo esforç, se m'ha anat fent poquet a poquet, vam presentar un plan, no vam voler enganyar a ningú, li vam dir que en un any no podíem pagar tot el que valia asfaltar tots els camins rurals i deixar-los en condicions. Havíem avançat ja en algunes fases, havíem invertit ja una quantitat important i és un altre dels projectes que jo li vaig dir al regidor que ara ha estat parat 3 mesos perquè evidentment les empreses no treballaven, tenien dificultats per a poder licitar, com sabeu estaven suspesos els plaços administratius, estava tot parat i no podíem, no? Però en el moment en què hem pogut tornar a reactivar és un dels projectes que he dit la crisi no mos pot fer que els abandonem perquè els canvis estan ahí, perquè poden generar riesgo per a la gent, perquè, a més, la gent paga els seus impostos i encara que conforme puguem i explicant-los que tot no ho podem fer de cop, tenim que anar fent, i perquè, a més, volem tindre el nostre camp en condicions que ja està patint prou el camp, igual que hem fet de cridar-li immediatament a la Caixa Rural i a la cooperativa i dir-li que aquell projecte de l'insectari per a lluitar contra el cotonet, que està generant un problema en la ciutat enguany, me dia Juanjo l'altre dia, el president de la cooperativa, que està preocupadíssim perquè n'hi ha moltíssim cotonet i de forma la taronja, ara que valia un poc més la taronja i que s'està replegant i que ha anat algo millor la campanya, ara ve un bitxo que mos la deforma i mos la fa inútil, no? Tenim que lluitar contra tot això, i dins de les normes mediambientals, ja que la Unió Europea no deixa als llauradors tirar el producte que se tirava perquè s'ha demostrat que es cancerigen i totes aquestes coses, i també tenim que cuidar-nos en tot això, pues evidentment ara la solució és buscar alternatives innovadores i sostenibles, i l'Ajuntament invertirà 15.000 euros, que me vaig comprometre de 10.000, però anem a ampliar perquè ells pues, també han tingut dificultats en aquests 3 mesos, en els seus beneficis i en la realitat de la cooperativa, que està molt parada també durant 3 mesos, pues l'Ajuntament fa un gesto i incrementem un poc més en els diners de tots per a crear una granja de bitxos, que és com la vaig definir, el que anem a fer i el que va a fer la cooperativa, fonamentalment en l'ajuda de l'Ajuntament, en un projecte comú i en la conselleria, és crear allí en les naves de la cooperativa, que ara que també hem dignificat molt en tota aquesta entrada a Vila-real, que hem creat el carril bici, que hem arreglat l'entrada, que hem ficat les faroles i que ho hem ficat en condicions, doncs ahir va fer-se la primera de tota la província instal·lació com una granja d'insectes que se mengen al cotonet, no? Per a poder-los amollar i que siga un control biològic del camp. Bueno, són alguns exemples, és que estem parlant dels projectes que antes de fa estos 3 mesos pues teníem ahir en molta il·lusió i ara hem elaborat en un moment en el que també teníem dificultats econòmiques per aquesta deuda que ens han deixat l'urbanisme, però anàvem tirant, enteníem que ho tinga una crisi en una empresa, el que no pot fer és apagar la llum i parar les màquines i anar venent-les, perquè si no va produint, evidentment mai pagarà aquestes deudes i l'empresa no tirarà endavant mai, i malgrat a tindre dificultats sempre entenem que tenim que prioritzar en coses que ens permetisquen tindre fruit en el futur, perquè si no, no anem a ser viables, anem a anar cada vegada més arrere. Ningú soluciona en una indústria, en una empresa, les seues deudes, com dic, venent els factors de producció, i per a nosaltres els nostres llauradors, el nostre comerç, les nostres entitats socials que ens ajuden a cuidar-nos a la solidaritat i a la salut i a ser una ciutat integrada entre tots, etcètera, etcètera, són fonamentals.
Algo que encara no s'ha publicat i que jo tinc ganes de que vostè ho conte de primera mà, què se pensa fer en el molí? A què va a destinar i si complica?
Bueno, és una exclusiva que li dona, no he dit encara res al respecte. Bueno, saben que se va acabar una etapa en el restaurant del Molí, el que n'hi ha en l'ermita, l'anterior abastecedor, Paco Navarro, per motius personals, pues va decidir deixar-lo i tal, i bueno, pues vam arribar a un acord entre les dues parts. Hem valorat el material que ja ha ficat estos anys allí, perquè sempre he sigut partidari, quan vam entrar a governar, estava abandonat allò perquè el material no era de l'Ajuntament, era de l'anterior abastecedor, quan se'n va anar-se ho volia endur tot, l'haguera desmantelat, si ara el traus a licitació i li dius a la gent que té que ficar tots aquests material ahí en algo que no és seu, que és un edifici municipal, és molt difícil que se presente ningú, per tant, volem tindre'l ja equipat. I en aquell moment, l'opció que vaig optar, ja en un moment de moltes dificultats, en 2012, va ser comprar la carpa de fora, tot el que n'hi havia allí, per a que ho poguera entrar demà, diguérem, i ficar-se a cuinar i utilitzar-lo. Això és patrimoni de tots, és municipal. Inclús també la terrassa de dalt de la piscina, que va muntar també l'abastecedor, el xilau, diguérem, que també, pues, evidentment, si ara se l'enduen tot i el desmunten, pues, evidentment el que se tinga que ficar, si ho té que comprar tot per 2 mesos que dura l'estiu i pot explotar, pues, no és rentable. Aleshores, el que estem fent en aquests moments en el tema és intentar arribar a un acord, ja tenim peritat més o menys els diners que val, i pressupostat, hem anat treballant estos 3 mesos, no parem, i anem a comprar-li, o anem a arribar a un acord on ell, ja està més o menys el tema tancat, per a el molí deixar-lo en condicions de que demà se puga obrir. Això què significarà? Bueno, la meva opció, la que estic explorant, és com una medida també per ajudar als nostres restauradors, en vez de crear una concessió perquè ho duga a soles i tinga que estar lluitant allí, en un edifici que és un poc antic també, que necessita encara algun tipus de reformes, i en això estem pensant també en un projecte un poc més ambiciós, a través d'unes subvencions que trau el Ministeri en temes de turisme, ja que està en un paratge protegit, però bueno, aquest tema ja parlarem un dia. Estem parlant de algo, de poder fer allí un spa, un hotelet, Estem mirant coses.
Seria ideal, eh?
Bueno, estem en ello. Però, evidentment, esta crisi estava tot mirat, s'havia parlat en un fons d'inversió inclús per atraure a concessió l'espai i que on està la carpa. Li parle, ja li dic que li estic explicant coses que no ha explicat fins ara, no? Uh-huh. Però que pogueren inclús construir-se a dos alturetes, un spa baix, un circuit uh-huh. mirant al riu, que seria espectacular, i dalt, doncs, 10 o 12 habitacionetes, i entonces això sí que tindria vida, ja que tenim el futbol així, la ruta uh-huh. botànica, l'ermita allí, bueno, tot això. Però això, en estos moments, tenim que pensar que no serà fàcil, ¿vale? Anem a veure tot això com se desenvol, tenim que ser responsables, i a partir d'ahí el que no vull és que això siga una infraestructura que val molts diners, que hem comprat tot el de dins i que està parat. Entonces, en aquesta filosofia de centre de congressos que a mi m'agradaria que vam crear, que m'agradaria que fora, que si tinguera habitacions, pues millor, no?, per a quedar-se al centre de congressos, però que de moment el que vaig a fer, la idea, és crear-li una tassa i ficar-la a la disposició dels restaurants. ¿Vale? I dels bars. De manera que també facilitaríem aixina de que algunes que en totes aquestes normes, mentre no tinguem la vacuna o el tractament, no puguen tindre el suficient espai i tenen que reduir aforo, si per exemple volen fer algun acte, una comunió, una boda, un sopar amb més gent, un congrés, nosaltres des de l'Ajuntament, el que siga, com la cuina està muntada en perfectes condicions, la llum donada, el gas donat i tot el material, tenedors, copes i n'hi ha de tot, tu pagaries una tassa, te compro prometries a limpiar-lo, en una fiança, per si trenques algo, com tot en la vida el que s'alquila, no? Uh-huh. I entonces, pues, d'aquesta manera, ho ficaríem a la disposició de l'economia per a generar vidilla allí, no? Coses que fer a l'Ajuntament, les faríem allí i contrataríem nosaltres al restaurant que mos cuinara per a donar de menjar a la gent, que va a traer ese evento o a lo que siga, y lo que no oferen vosotros, pues sencillamente, per instància, igual que se demana la ocupación de vía pública para ficar una carpa o para ficar con segol cosa, la gente lo demanaría, paga la segua tasa y utiliza. Ficaríamos un responsable desde la regiduría de congresos de Diego Vila, un funcionario que controlará todo eso. Está todo preparado, pero bueno, anem a borear si tanquem ya el acuerdo en el abastecedor anterior de arreglar ese tema, y a partir de ahí ya comenzar a treballar en quan puguem per a reobrir-lo en les condicions adequades, de moment en esa filosofia. I per què dic esa filosofia? Perquè també ens permetirà que si l'altre que estem explorant, que és un projecte més ample, que li dic de fer un complejo ja més modern, uh-huh. algo millor i tal, ens poguera eixir i fora interessant, ens podria permetir, no ens donaria problemes el que ho tinguem d'esta manera. Si li donem algun concessió per a 4 anys o per a 5 i fa inversions i després ens vinguera una oportunitat d'este tipus, ens tocaria indemnitzar-lo, no? I li faríem mal a l'abastecedor. Entonces, jo crec que en aquests moments este model pot ser molt interessant i molt útil en aquesta crisi i per a tots, i al mateix temps ens pot generar i ens pot donar pues evidentment la tranquil·litat de no tindre que resoldre un contracte i de fer-li mal a ninguna empresa o a ningun projecte que s'instal·li ara allí, diguem, per a uns quants anys, no?
Estem d'alguna manera rentabilitzant algo que ja tenim fet per a poder construir un nou centre d'inclusió social. És a dir, estem parlant d'empresa, de comerç, de dinamització i ara se n'anem a la part social, perquè també molt bona notícia, i se centre d'inclusió social per a les persones sense llar.
Sí, bueno, este tema és una de les coses, li tinc que dir, jo crec que és el projecte. Claro, quan dius esta cosa des del punt de vista personal, pues a lo millor se n'ofès a altra gent, no? Però tinc que dir-los que és el projecte, i vull dir-ho públicament, que més il·lusió me fa com a alcalde, en el que he lluitat i he perseguit des de que vaig arribar, i tenia moltes dificultats per a poder-lo fer, no? En primer lloc, així n'hi havia un albergue, antigament, sí. I vull agrair-li a tota la gent que va treballar en aquell projecte. Me recorde molt tot el que m'ha explicat el padre Mariano, dels franciscans, molt proper on estan vostès ara, i en Correus va arribar a estar en l'etapa de Ricallet, etcètera, no? I era un albergue, pues, que se gestionava de la millor manera possible, l'Ajuntament tenia part de la responsabilitat, i aquestes coses són molt complicades en la llei, en la mà avui, i en les dificultats que té tindre que tindre funcionaris per a gestionar aquestes coses, perquè no ens deixen contratar més funcionaris, estan les tasses de reposició prohibides, no tenim pressupostos habilitats per a fer aquestes coses, és molt complicat, no? I després, des d'aquest punt de vista, la gestió que se fa no li dones tampoc, quan la fas des de l'administració ni se sentit, li falta, baix el meu punt de vista, de vegades, ixa ànima, no? Ixa acompanyament humà. I, bueno, pues, trobar una entitat, no? De vegades es Creu Roja, sí, en esos projectes, esta vegada Càritas, no? A la que devem tantíssimes coses i que treballa fantàsticament en la ciutat en moltíssimes coses. Bueno, que siga Càritas i siga l'Obispat el que finalment, després de 3 o 4 anys de treball, perquè durem 3 o 4 anys, en este projecte, perquè el projecte no és construir-ho i ja està. Tu tens que construir un albergue, algú l'ha de gestionar, algú ha d'ajudar a aquesta gent, algú ha de ser el tutor d'aquestes persones, algú ha de controlar que tot allò funciona adequadament. Doncs no és fàcil, tots aquests tips els tens que contemplar. Aleshores no era senzill, en totes les normes restrictives que teníem, com li dic, no podíem embarcar-nos des de l'Ajuntament de Vila-real, era inviable en els funcionaris que teníem en serveis socials en aquest tema, no? Finalment vull agrair a mossèn Javier, al vicari, al bisbe especialment, a don Casimiro, que ha sigut tremendament sensible. És l'obra més gran que farà l'Obispat en els últims 30 anys o 40 en esta província. Són 2 milions d'euros, no és una broma. I damunt, en plena crisi, adelantant-nos també les dificultats que tindrem. I bueno, jo des de l'Ajuntament ja fa 3 o 4 anys, quan vam començar a treballar en el projecte, i se va frustrar perquè van eixir algunes dificultats, pues, de l'edifici, de... perquè en principi volíem fer-ho en un altre lloc de Vila-real, allà on està el pati, on estava el pati, que és el projecte que anem a transformar d'alguna manera i a construir ahí, el que era el pati anterior, va estar el rastro, allà una carretera d'onda, perquè mos entenga
la... Sí.
La idea era fer-lo allí, quan vam començar a treballar, però resulta que ens van eixir problemes d'aluminosis, ens va tocar tirar en terra tot allò, com ja la gent haurà vist quan va passar per allí, quan passa per allí, i després allí no donava perquè, bueno, era d'una altra fundació, no formava part de Càritas, la Fundació Caixa Castelló, n'hi havia un poc en tot el dia aquell de les fundacions i de les fusions i de les intervencions dels bancs i tal, va haver dificultats en el solar per a poder fer allò allí. Per tant, van haver problemes i finalment se va decidir ahir en la Iglesia dels Evangelistes Antiga, en el carrer Sant... en el parc que tenia l'Avenida Alemanya, no? Allà al costat, el carrer Sant Lluc, per darrere, Sant Lucas. Fantàstic, fantàstic. És un edifici de 1.700 metres quadrats en total, el projecte és preciós, té una xicoteta capelleta, l'antiga de tota la vida per a donar servei al carrer La Pietat i aquests carrers d'ahir que van a missa allí normalment, i és la part més de culte de l'Obispat, i després té dos parts que a mi me fan una il·lusió brutal, que són la part de l'albergue en 18 habitacions dobles, que són 36 persones, ahir només cabien 9 en el pati, 9, i ahir ne cabran 36, per una ciutat com aquesta està molt bé. Tota la planta baixa són sales de formació homologades per a cursos de reinserció laboral, d'empoderament de la gent i tot això, d'inclusió. I l'altre costat és un centre, diguem, per a catequesis, però també en sales multifuncionals per a poder utilitzar la cofradia del Nazareno, el Cristo del Nazareno, que és una cofradia nostra, típica, en esta ciutat de la Setmana Santa, en els seus passos tan impressionants, en el de les dones, de la Mare de Déu que duen i tal, i després, evidentment, també va haver una part per a l'agrupació musical Verge de Gràcia, que és la que ens amenitza sempre en la Setmana Santa, en les jornades que fem o el certamen de bandes que venen. Bueno, jo crec que evidentment va ser un espai social i cultural de primera ordre. Estem parlant, ja li dic, de 2 milions d'euros, que l'Ajuntament de Vila-real va invertir 300.000 euros perquè evidentment té un interès general, és bo per al poble, per això estan els diners dels ciutadans i ciutadanes. A més, evidentment, en aquest conveni que farem en ells, pues anem a utilitzar aquestes instal·lacions també. Ja ho utilitzen entitats nostres, com li he dit, no? Del poble, que al final l'Ajuntament és de tots i quasi ens hem de considerar que tots és de tots. Aquesta és la filosofia que he intentat tindre sempre des d'esta casa. L'Ajuntament de Vila-real no és meu, ni del PSOE, ni de ningú partit, ni del govern, és del poble de Vila-real, però és educar la vila, i a partir d'ahí pues, els recursos es tenim que aprofitar entre tots, no? Per tant, sí, moltíssima bona notícia, ja està tot preparat. Hem tingut dificultats també perquè l'edifici aquell també tenia aluminosis, tenia amianto, ens va tocar fer tot el protocol d'amianto, tot és molt costós, però si les seguisses, l'aconseguisses, no? I al final pues, vull reiterar l'agraïment a la diòcesi, a l'obispat, que tenim una excel·lent relació, treballen contínuament en molts projectes, i esta és la mostra que quan se sembra s'arreplega en les relacions bones que se poden tindre entre la Iglesia i les administracions, entre les associacions i les administracions, les empreses i les administracions. Així se tracta de remar tots en una mateixa direcció.
Alcalde, jo li dic, vostè sempre m'ha dit alguna frase, esta vegada la dice jo, vostè no pega mai punta sense fil. Molt bon dia i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Bueno, ho intente. De vegades les circumstàncies t'atropellen, però intente també, sempre, Susana, hi ha una frase, ja que dius que t'agrada que diguis alguna frase i tal.
Sí, així al meu costat estan fent aixina, perquè ara el posaran en el Twitter, la periodista sempre li llama l'atenció les frases que ens diu, aixina que diguen.
M'agrada molt tots aquests temes, els estudio molt, i bueno, estic format con l'idea de la teoria en tot això, i m'agrada estar al dia. I jo tinc una frase també sempre per ahí que recorde que li dia, bueno, era una conversació entre el rei Fernando i Isabel la Catòlica, no? Que parlaven, bueno, això diuen els cronistes, no? Uh-huh. I després s'ha transmitit en els vídeos, perdona, en les pel·lícules que s'han fet i tal, però pareix ser que sí que té una base històrica, quan d'alguna manera ella pues, decau un poquet en tota la lluita que tenia de la reconquista, de les dificultats, la conquista amèrica, és a dir, s'embarcava en mil projectes continuats, no?, sempre mirant, i ella arriba un moment que flaqueja un poquet i li diu, bueno, jo crec que ja, crec que ens estem passant, estem abandonant els fills, estem casant-nos així, allà, per interessos, tal y cual, als prínceps y tal, y le digo, no te olvides, Isabel, que hemos llegado hasta aquí porque no hemos dejado nunca de mirar al frente, ¿no? Pues esa frase, ¿vale? Es una de las frases más importantes. O sea, al final, de lo que se trata es no mirar arrere ni mirar lo que te está pasando hoy, ¿no? Uh-huh. Es mirar lo que puede pasar demá. Intentar anticiparte, porque part de lo que vas a acertar no te que ver en que sigues futurólogo, sino que en part de lo que vas a acertar lo crearás tú, y por eso será realidad.
Pues en esa frase ens quedem. Molt bon dia, alcalde de Vila-real, i fins la pròxima.
Molt bon dia, hasta luego.
Chicas, ¿os ha gustado?
Sí, claro que sí. Me ha gustado molt la frase también.
Muy bien. Pues fins demà, perquè són les dos i Javi està ja... Què fent? Tocant a la porta, no, Maria?
Sí. Toca,
Maria Ventura, fins demà.
Fins demà.
Txelo Climent, fins demà.
Fins demà.
I a vostès es dice, ja sabeu, en bona companyia, en Javi Mata, i que està ahí, que estem a punt de jugar ja.
Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. La casa, la zapa, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito.